Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 19 d'octubre de 2011. La Comissió Europea es decantarà avui pel corredor del Mediterrani en la presentació aquest matí del seu pla d'inversió en infraestructures que considera prioritàries. El corredor mediterrani és considerat clau per al futur de Catalunya. Per aquest vespre, el president Artur Mas finalment hem sabut que sí que assistirà a l'acte convocat pel ministre José Blanco a la Cambra de Comerç de Barcelona, un cop coneguda la decisió de Brussel·les. Ho farà, tot i que considera aquest acte electoralista. En qualsevol cas, hi ha hagut incoherència en els partits d'àmbit estatal i en el govern espanyol aquests últims anys sobre la necessitat de mullar-se en una prioritat que és molt més beneficiosa econòmicament per les comunitats autònomes mediterrànies, però també per tots els ciutadans de l'Estat i sobretot per tota Europa. Des de França, per exemple, el govern i el president de la República també estan desitjant que Europa, que Brussel·les, es decanti avui per una infraestructura que, sens dubte, anirà a favor del bé comú. Incoherències, però millor mirar endavant en aquest cas. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores en titulars. Moody's rebaixa 2 esglaons la qualificació del deute espanyol. La nota passa de la AA2 a la A1 en perspectiva negativa. L'agència de rating justifica la seva decisió per la manca d'una solució creïble a la crisi i el potencial incompliment dels requisits de dèficit.
L'Esquerra Barcelé subscriu totes i cadascuna de les conclusions de la Conferència Internacional per la Pau al País Basc. Entre aquestes conclusions de la reunió celebrada dilluns a Sant Sebastià hi ha la petició a ETA perquè abandoni definitivament les armes i també l'acceptació del diàleg per part d'Espanya i França.
Israel Gilad Shalit és des d'ahir a casa seva després de 5 anys segrestat. L'exèrcit israelià ha confirmat que el soldat ja ha tornat al país i els primers autobusos, d'altra banda, amb presos palestins alliberats com a intercanvi, han arribat a la franja de Gaza per Rafah, mentre que altres ho han fet per Ramallah. En total, són 500.000 els presos palestins que seran alliberats també en les properes hores.
Esports, el Barça rep aquest vespre el Victoria Pilsen Check a la Champions en 8:45 al Camp Nou. Pep Guardiola avisa que no es pot menysprear aquest equip txec i en els partits també jugats ahir, el Real Madrid va golejar l'Olímpic de Lió per 4-0 i el Villarreal va caure contra el Manchester City per 2-1.
Dia important avui per al corredor del Mediterrani. La Comissió Europea anunciarà avui si inclou aquesta infraestructura ferroviària entre les seves prioritats. Moltes són les expectatives posades en aquesta infraestructura reclamada durant anys i que des de Catalunya es veu com un motor per impulsar el creixement del país.
El corredor mediterrani pretén unir amb una via d'ample europeu els principals ports del Mediterrani, des d'Algesires fins a la frontera francesa. La importància estratègica del corredor s'explica perquè es tractaria d'un corredor de transport necessari per garantir el desenvolupament econòmic i també social de Catalunya, del País Valencià i de la resta de comunitats autònomes per on s'ha de vertebrar.
El president de la Generalitat, Artur Mas, finalment sí que assistirà aquest vespre a l'acte convocat pel ministre José Blanco a la Cambra de Comerç de Barcelona.
Serà amb la presència del ministre de Foment, José Blanco, per celebrar la possible aposta de Brussel·les per aquest corredor mediterrani. Avui, 19 d'octubre de 2011, coneixerem segurament que serà en unes hores també si la Comissió Europea aprova finalment aquest corredor del Mediterrani, un corredor que Catalunya i València van reclamar units per primera vegada. Ara fa 5 anys, va ser el 14 de desembre del 2006.
I si aquesta és una notícia esperançadora, ara fa poques hores n'hem conegut una altra, econòmica, que no invita precisament a l'optimisme. L'agència Moody's ha seguit els passos de Fitch i Standard & Poor's i ha rebaixat 2 esglaons la nota del deute espanyol, que passa de la AA2 a la A1 en perspectiva negativa.
Moody's justifica la decisió per la falta d'una solució creïble a la crisi del deute, el previsible fre en el creixement econòmic i el potencial incompliment dels requisits de dèficit. Moody's es mostra especialment preocupada per la situació financera dels governs autonòmics i també la seva capacitat de complir els objectius de dèficit. L'agència de qualificació recomana al govern que surti de les eleccions el pròxim 20 de novembre, que tingui com a prioritat crear una consolidació fiscal.
Bloc de notícies breus de casa nostra. La Generalitat farà de mediadora entre els hipotecats i les entitats bancàries per intentar evitar desnonaments.
La intenció seria estudiar cada cas i negociar propostes com ara l'ajornament dels terminis de pagament o l'allargament dels períodes de carència en què es deixa de pagar. També s'estudia l'ús de l'habitatge amb un lloguer amb dret de compra, així com l'anomenada dació en pagament, és a dir, que el deute es consideri saldat amb l'entrega de l'habitatge a l'entitat que més el deute.
L'empresari detingut per haver matat la dona a trets a Girona no ha admès els fets en una primera declaració.
L'home es troba detingut a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, pendent de passar a disposició. A primera hora d'aquest matí, la seva dona, ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, en estat crític després de rebre els 8 trets, va morir ahir a la tarda.
7 dels 45 acusats d'explotar prostitutes fugen abans del judici.
5 ja s'havien estat declarats en rebel·lia per no comparèixer citacions judicials en procés, mentre que els altres 2 dels absents se'ls ha dictat un ordre de recerca, captura i ingrés a la presó. Els presumptes integrants de la xarxa afronten penes de fins a 14 anys de presó per explotar sexualment desenes de joves, en alguns casos menors d'edat, captades a Romania i sovint també amb enganys.
El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, ha revelat que unes 50 persones van poder cobrar el sobresou a la Corporació Provincial.
El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, ha reiterat que el tema està en mans de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per determinar si hi va haver alguna il·legalitat.
L'Ajuntament de Barcelona proposa que l'àrea verda sigui gratuïta per als residents sense multes.
Segons els càlculs municipals, això representa deixar d'ingressar uns 600.000 euros i beneficiarà un 70% dels 256.000 vehicles censats a Barcelona. La mesura suposarà substituir el distintiu del vehicle per l'ús d'una targeta que permetrà treure el tiquet corresponent i que apareixerà la matrícula i en què apareixerà la matrícula del vehicle.
I 2 projectes impulsats per escoles catalanes s'han situat entre els guanyadors de l'edició d'aquest any dels Premis Educarret, que es lliuraran aquesta setmana a Madrid.
Els projectes premiats són un bloc d'ortografia de l'escola Badruna Àngels del Raval de Barcelona i l'etiquetatge amb codi QR dels carrers de Rubí, que van fer diverses escoles també del municipi.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. L'esquerra Berzale subscriu totes i cadascuna de les conclusions de la conferència per la pau celebrada dilluns a Sant Sebastià. Ho deia ahir i, per tant, assumia la reclamació a ETA que abandoni definitivament la violència.
En una roda de premsa a la qual han assistit desenes de militants, alguns dels quals històrics, els dirigents Maribí, Ugarteburu i Rufi Echevarria van llegir un comunicat on van destacar la dimensió històrica de la conferència. Echevarria va assegurar que espera que la resposta de la banda terrorista a la demanda sigui positiva.
La izquierda Berzale lo que espera es una respuesta positiva por parte de ETA a la interpelación que se le trasladó ayer por parte desde la conferencia internacional, y en ese sentido pues será la propia ETA la que vaya a responder cuando lo considere.
I recordem que la formació Aralar, escindida fa anys de Batasuna i contrària sempre a la violència a Terra, també van manifestar la seva plena adhesió i el suport total a les conclusions de la conferència de pau, que ha qualificat de pas qualitatiu i irreversible cap a la pau i la normalització política.
Prudència en les reaccions arribades a nivell estatal des del PP i el PSOE. El candidat a la presidència del govern espanyol pels populars, Mariano Rajoy, assegurava que fins que no hi hagi un comunicat oficial de la banda terrorista, això no contribuirà a la cerimònia de confusió perquè no té sentit, va dir, entrar en aquestes coses.
En canvi, el seu adversari, candidat del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, demanava també ahir fermesa, unitat i prudència davant el final del terrorisme. Segons Rubalcaba, s'estan fent els últims passos en la lluita contra ETA.
Canviem de tema. El soldat israelià Gilad Shalit ja és a casa després de 5 anys en poder de Hamas. Ho va confirmar ahir l'exèrcit d'Israel, que explicava que ja es trobava en territori israelià.
Hamas, que el va capturar l'estiu del 2006, l'ha deixat anar aquest dimarts al matí, ahir al matí concretament, a canvi de 477 presos palestins. És el primer grup de total de 1.000 presoners palestins que seran alliberats, concretament 1.027, segons preveu l'acord assolit per Hamas i Israel per l'alliberament de Shalit. El militar, cansat i també molt prim, ha dit en la primera entrevista a la televisió egípcia, minuts després de ser alliberat, que espera que l'intercanvi ajudi a la pau entre israelians i palestins.
I milicians somalis d'Al-Shabaab, lleials al-Qaeda, haurien traslladat en les últimes hores les dues cooperants de Metges Sense Fronteres, segrestades dijous passat a Kènia, fins a la població somali de Kismayo, situada a la costa d'aquest país.
Segons el comandant de les forces de transició somalis, en declaracions a l'agència Reuters, les dues treballadores de l'ONG, Montserrat Serra i Blanca Tibot, haurien estat traslladades fins a aquesta població més allunyada de la frontera amb Kènia després de l'operació militar engegada per les autoritats kenianes dins de territori de Somàlia.
I d'altra banda, continuen les protestes a Grècia. Arreu del país s'han cancel·lat en les últimes hores més de 1.500 vols. I és que l'aeroport d'Atenes està en aquests moments aturat per una vaga general de 48 hores convocada per sindicats i funcionaris.
És l'enèsima protesta contra les retallades del govern grec. Arran de la vaga han quedat anul·lats 8 vols entre Madrid i Atenes. Mentrestant, el Parlament grec ha d'aprovar noves mesures d'austeritat per poder rebre un segon paquet d'ajuts que s'ha d'aprovar aquest diumenge a la cimera europea. El primer ministre grec, el socialista Yorgos Papandreou, ja avançava ahir al Parlament que la prioritat del govern és alleugerir el deute, que ha qualificat de gran monstre.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
3 minuts i mig i serà 9:15. Esports. El Barça rep aquest vespre a 9:15 el Victoria Pilsen al Camp Nou i Pep Guardiola ja ha avisat que no es pot menysprear aquest equip txec pel fet de ser poc conegut.
Guardiola ha avisat que en els dos partits amb el Victoria Pilsen es juguen la classificació i a San Siro contra el Milan la primera plaça del grup. Contra el Victoria Pilsen, Guardiola ha convocat 19 jugadors. Isaac Cuenca i Jonathan Dos Santos entren a la llista i en són baixa Cesc Fàbregas, Piqué, Alexis i Afelai. Per ser el partit, com sempre, a 9:15 de la nit, hora Champions.
El Real Madrid ja té un peu i mig als vuitens de final de la competició europea. Els blancs van sumar la seva tercera victòria en 3 partits. Va ser al Bernabéu davant l'Olímpic de Lió per 4-0.
El dia que José Mourinho tornava a la banqueta després de 3 partits de sanció, els blancs van golejar el conjunt francès, Benzema va obrir el marcador i en la represa només començar Khedira va fer el 2-0 al porter Lloris en pròpia porteria va fer el 3-0 i Sergio Ramos al definitiu 4-0.
El Villarreal va perdre al camp del Manchester City per 2-1 després d'anar guanyant per 0-1 a la primera part i veu com s'esvaeix el seu somni europeu. Va marcar el Kun Agüero el gol de la victòria britànica en l'últim minut i el València juga avui contra el Bayer Leverkusen.
I repassem altres partits de la jornada d'ahir de Champions que deixen aquests resultats. Nàpols 1, Bayern Múnich 1, CSK Moscou 3, Transbordsport 0, Lille 0, Inter de Milà 1, Basilea 0, Benfica 2, Otelio Galati 0, Manchester United 2 i Dinamo de Zagreb 0, Ajax 2.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre resum informatiu. L'encontre interreligiós de reflexió, diàleg i pregària per la pau al món, que es farà dijous de la setmana vinent a Assís, es va presentar ahir al Vaticà. La celebració, que coincideix amb els 25 anys de la primera reunió convocada per Joan Pau II amb els principals líders religiosos del planeta, reunirà aquesta vegada gairebé 200 representants de les diverses creences a la ciutat de Sant Francesc, on primer hi haurà una pregària amb el papa Benet XVI a l'església de Santa Maria la Major i després processó i en contra comú. El Sant Pare ha destacat la importància d'aquest esdeveniment 25 anys després del de Joan Pau II. Una de les novetats és la presència d'ateus i agnòstics que, en consonància amb els creients, busquen també d'alguna manera la transcendència. Hi haurà budistes, hinduistes, musulmans, sintoistes i creients d'altres religions. El papa marxarà en un tren especial al mateix matí del dia 27 i tornarà al vespre.
Els equips masculins i femenins de futbol formatiu del Barça, acompanyats d'entrenadors, assistents i directius, van pelegrinar ahir al vespre a Montserrat, on van fer una ofrena floral a la Mare de Déu. Els prop de 300 nois i noies de 7 a 17 anys van pujar encapçalats pel directiu responsable del futbol formatiu del Barça, Jordi Mestres, també el secretari tècnic Guillermo Amor, el director tècnic del futbol formatiu, Albert Puig, i pel director de la Masia, Carles Folguera. L'expedició blaugrana va ser rebuda pel monjo benedictí Sergi d'Assís Gelpí, que és el prefecte de la Escolania. Un cop a dins de la Basílica de Santa Maria, el director Jordi Mestres ha explicat el motiu de la pujada a Montserrat i tot seguit el germà Sergi d'Assís va llegir una pregària. Finalment, l'Escolania de Montserrat va cantar un motet polifònic del seu repertori.
I recordem que per aquest cap de setmana hi ha una doble previsió important en l'actualitat de l'Església. D'una banda, se celebra el Domun, el Diumenge Mundial de les Missions, aquest diumenge, diumenge de la propagació de la fe. El president de les Obres Missionals Pontifícies, Pier Giuseppe Vacchelli, ha agraït en una carta al director de l'organisme Espanya, Anastasio Gil, l'esforç dels missioners de l'Estat per mantenir la seva contribució als projectes que hi ha a diferents països. Ahir, en la presentació a Madrid, Anastasio Gil va recordar que Espanya és el segon país del món, després dels Estats Units, que col·labora més amb les obres missionals pontifícies, amb efectius humans i també econòmicament. I d'altra banda, a la Basílica de la Sagrada Família, aquest diumenge a les 5 de la tarda, en celebració presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, seran ordenats el mateix diumenge 6 nous preveres de l'arxidiòcesi. I principals titulars de portada a la premsa, el periòdico La Banca regira contra el pla de la Unió Europea. La Vanguardia, la Unió Europea esmena l'Espanya radial, també sobre el projecte de corredor del Mediterrani. El Punt Avui, aval a Verzale sobre el pronunciament de l'esquerra Verzale ahir a Euskadi sobre la conferència de pau. El diari Ara, el corredor serà Mediterrani.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Batasuna en plaça ETA a deixar l'activitat armada de forma definitiva. El Mundo ETA escoltarà Batasuna fins a arribar als seus objectius. La Razón burla Batasuna per al 20N a Mayur és el nom de tres comandaments d'ETA. Público, Batasuna demana ETA que ho deixi. I acabem amb el diari ABC amb una fotografia de Mariano Rajoy. Rajoy crida Zapatero perquè defensi Espanya.
Fet aquest repàs.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que més sabem que tu en valores el preu, ara tens el lot de 6 ampolles a litre i mig d'aigua sense gas Hipercor a 1,65 euros.
El litre et surt a només 18 cèntims.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 3 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquesta autopista AP7. A la zona de Montmeló hi ha hagut un accident. Acaben d'enretirar els vehicles accidentats, però encara hi ha aturades d'uns 2-3 quilòmetres. Això està passant en aquesta autopista AP7, a l'altura de Montmeló, en sentit sud, sentit Tarragona-Barcelona, podríem dir. A banda d'aquest accident, tenim la resta de la xarxa viària amb aturades en principi habituals, vies com el cinturó de litoral o la B23 força plenes d'entrada a Barcelona. També l'autopista del Vallès presenta trams aturades habituals tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. Acabem repassant les rondes, que també van molt plenes. En ronda de dalt, sentit Llobregat, trams aturades entre Meridiana i la Vall d'Hebron. En sentit contrari, hi ha retencions entre Esplugues i Sant Gervasi. Repassem la ronda litoral, sentit Llobregat, Fòrum Barceloneta amb aturades, sentit Besòs, Gran Via, Nus Trinitat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, els ciutadans que vulguin presenciar el partit que enfronta el Barça en el Victoria Pilsen d'aquesta nit veuran reforçada l'oferta de servei de transports metropolitans de Barcelona a metro i autobusos. Com ja és habitual, s'habiliten línies especials d'autobús del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya i reforcen les línies de bus de l'entorn de l'estadi. Recordeu que totes les línies de metro funcionen fins a la mitjanit. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres estem a l'espera d'un canvi de temps en l'arribada d'un sistema frontal que ja treu el nas per l'oest de Catalunya. Ara mateix el cel es manté pràcticament asserenat a molts indrets del país, tan sols, com dèiem, aquests núvols alts i mitjans que van apareixent van guanyant terreny doncs, pel nord-oest de Catalunya. Els núvols aniran fent força més abundants i compactes a mesura que avanci al matí, encara però molt de sol cap en general en conjunt, amb alguna boira cap a punts de les comarques interiors també, que s'ha d'anar trencant al llarg del matí, i vent que bufarà doncs, fluix amb algun cop moderat de component sud i oest en conjunt. Pel que fa a les temperatures, avui doncs, han quedat similars ara a primera hora del dia i esperem que les màximes doncs, també siguin avui més baixes que no pas en jornades anteriors. Pel que fa a les properes hores, doncs, hem de dir que demà, dijous, hi haurà encara força núvols cap a zones del litoral i del prelitoral de matinada, quan encara poden caure alguns ruixats d'intensitat forta. També estarà força nuvolat cap a la zona del vessant nord del Pirineu, on hi haurà nevades a primera hora, doncs amb una cota de neu que voltaran els 1.400 o 1.500 metres. I pel que fa a la resta del país, doncs la jornada demà serà força més assolellada, això sí, el que notarem serà una baixada moderada i fins i tot acusada de les temperatures, amb un ambient doncs, força fred, un ambient que a més amb el vent doncs, aquest accentuarà la sensació de fred a molts indrets de Catalunya, ja que demà continuarà bufant aquest vent de component nord moderat en cops forts, sobretot als dos extrems del país. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
La Conferència Internacional de Pau al País Basc celebrava dilluns a Sant Sebastià amb la presència de destacats dirigents internacionals. Està sent, sens dubte, la notícia més esperançadora de la setmana, tant a Euskadi com en el conjunt d'Espanya. Entre les conclusions de la trobada hi ha la petició a ETA perquè abandoni definitivament les armes i l'acceptació del diàleg per part d'Espanya i França. Recordem que ahir l'esquerra Berzale va dir que subscrivia totes i cadascuna de les conclusions de la conferència. Avui parlem amb Inés Rodríguez, membre de la Comissió Permanent de Gesto por la Paz, una plataforma que des d'Euskadi fa més de 30 anys que reacciona i lluita per la pau i contra la violència. Doña Inés Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Desde Euskadi, ¿nos puede dar un poco cuáles son las claves de esta esperanza que todos compartimos después de la conferencia del lunes?
Bueno, nosotros creemos que en la conferencia de lunes, en la que nosotros no estuvimos presentes, se crearon unas expectativas y se realizó una declaración por unos expertos internacionales en el sentido que pedía, el punto primero, pedía a ETA el cese de su actividad armada. Esto ha creado expectativas porque la izquierda abertzale se ha sumado a esta petición dentro de los cuatro puntos que suscribieron los expertos internacionales. Pero a nosotros nos hubiera gustado que esta exigencia fuera un poco más allá, y fuera un poco más allá porque la sociedad vasca lleva tiempo exigiendo a ETA no que cese en su actividad armada. Nosotros estamos exigiendo, la sociedad vasca está exigiendo a ETA que desaparezca, o sea, que tome la decisión de desaparecer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces creemos que nos hubiera gustado que se hubiera ido un poco más allá en esa exigencia ETA, ¿no? Luego nos quedan algunas dudas sobre, no sé, cierta ambigüedad, ¿no?, de cuestiones que se plantean, ¿no? Pero, bueno, mantengamos la esperanza de que ETA tome la decisión de desaparecer. Es su decisión.
Efectivamente, es su decisión. Sí. Eso, de hecho, lo están diciendo dirigentes de diferente signo estos días. Por tanto, ustedes se apuntan también a la esperanza y quizás también como ciudadanos de diferente signo que son, desde Gesto por la Paz, también podrían animar a la población a ser prudente, quizás a evitar algunos comentarios demasiado, no sé si decir provocadores o pesimistas. ¿Cómo lo ve usted?
No, más que pesimistas, nosotros estamos insistiendo, bueno, estamos queriendo insistir en que tenemos que mantener la exigencia ETA de que desaparezca. O sea, no nos vale un cese definitivo. Un cese definitivo es un pasito muy pequeñito, pero muy pequeñito sobre lo que está ahora. Ahora está en una especie de alto el fuego permanente unilateral. En este momento lo que es el llamamiento es a un cese definitivo.
Uh-huh.
Es algo muy similar. O sea, nosotros es que creemos que es tiempo ya de que ETA desaparezca. ETA no tiene ningún sentido. Y eso se tiene que dar sin que lo tengamos que reunir a otras cosas, porque sí, hay algunas cosas que nos preocupan un poco. Se ha establecido en el punto 4 de esta declaración, se ha establecido una especie de, no sé, de afirmación o de posible afirmación que una paz duradera tiene que venir acompañada de algunas otras cosas, ¿no? Nosotros creemos que la decisión la debe tomar ETA ya, y luego la sociedad vasca resolveremos nuestros conflictos. Incluso el conflicto identitario, ¿no? Pero eso sí nos corresponde a la sociedad. O sea, ETA no tiene nada que decir en ninguna cuestión que excepto en tomar la decisión de desaparecer, ¿no? Entonces es un poco peligroso. Nosotros creemos que puede crear alguna confusión sobre todo en estos términos, ¿no?
Sí.
En que no nos conformamos con que ETA cese, o sea, queremos que desaparezca, y en que las cuestiones políticas nos compete únicamente a los ciudadanos, ¿no? Y sin mezclarlo con política. Mm. Política y violencia son dos cosas incompatibles.
Por último, ya sobre el punto en que pide al Estado español y al gobierno francés que dialoguen después de este cese definitivo, ¿ustedes compartirían esto siempre que se cumplan ese ir más allá que Gesto por la Paz pide?
En este caso, nosotros, cuando una organización terrorista como ETA, que ha sobrevivido, a la que hemos soportado 50 años, que tiene, o sea, tiene armas, tiene presos, suponemos que habrá cosas con las que hablar. Pero también en este caso es un poco ambiguo, por usar la misma palabra, ¿no? Porque uh-huh. se solicitaría algo a los gobiernos para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto. Uh-huh. ¿Qué son las consecuencias del conflicto y de qué conflicto, no?
Uh-huh.
Del conflicto político o del problema de la violencia que hemos soportado, ¿no? Es un poco, tenemos que tener un poco cuidado porque las cosas nos pueden enredar en un lenguaje que nos vuelve a hacer que nos alejemos del objetivo, ¿no? Que el objetivo es que ETA tome la decisión de desaparecer, ¿no?
Muchíssimes gràcies, doña Inés Rodríguez, membre de la Comissió Permanent de Gesto per la Paz, una entitat que porta 30 anys treballant des de la societat civil per la pau i la llibertat a Euskadi. Que vaya muy bien, muy buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Una petita pausa i de seguida la tertúlia d'actualitat.
Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 10 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball. Aquesta setmana, edició especial. L'Escolta'm emetrà un programa amb Enric Frigola en commemoració dels 25 anys de la mort d'Esteve Fortuny, membre de la formació elèctrica d'Arma. Cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
obrim el temps de tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estela Barcelona l'historiador Joan Pallarès. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També tenim José Luis Salido, que és doctor en dret i professor de dret del treball i la seguretat social a la Universitat de Barcelona. Bon dia, senyor Salido.
Buenos días, bon dia.
Bé, avui és dia important pel corredor del Mediterrani. Un titular analític. Com ho veuen vostès? Qui vol començar?
Imprescindible para la economía.
Per tant, vostè s'apunta als qui demanen que es prioritzi.
Imprescindible para la economía.
I per què aquesta ambigüitat d'alguns governs?
Aviam, claríssimament que des d'Europa es veuen les coses molt més diferents que des de Madrid.
Per tant, una decisió presa des de Brussel·les, hem d'assumir que ens beneficiarà.
No, però jo crec que, vamos a ver, el tono que usa Pallares con eso de Madrid y tal, a mí me... No.
Després o sea, ho aclarim, en tot
vale,
cas.
Me estralla, porque todo el conjunto del Estado está a favor del corredor mediterráneo.
Després ho aclarirem, si això és així o no, i mentre esperem la incorporació de Josep López de Lerma, que avui ens acompanyarà per primera vegada des de Girona, fem una petita pausa pels titulars que ens porta la Carolina Costa. Continuem de seguida.
Hola, molt bon dia. Gran expectació per conèixer avui si la Comissió Europea inclou el corredor ferroviari del Mediterrani entre les seves prioritats. Moltes són les expectatives posades en aquesta infraestructura reclamada durant anys i que des de Catalunya es veu com un motor per impulsar el creixement del país. Aquest vespre el ministre José Blanco i el president de la Generalitat, Artur Mas, participaran en un acte a la Cambra de Comerç en el que s'interpreta ja com el triomf d'aquest corredor. L'agència de qualificació Moody's ha seguit els passos de Fitch i Standard & Poor's i ha rebaixat dos esglaons la nota del deute espanyol, que passa de doble A2 a A1 en perspectiva negativa. Moody's justifica la decisió per la falta d'una solució creïble a la crisi del deute. Noves jornades de vaga general a Grècia, en aquest cas de 48 hores, just quan el Parlament grec ha d'aprovar noves mesures d'austeritat. Arran de la vaga han quedat anul·lats ja 1.500 vols del país i 8 vols entre Madrid i Atenes. Esports, Champions, el Barça rep aquest vespre el Victoria Pilsen al Camp Nou i Pep Guardiola ja ha advertit que no es pot menysprear l'equip txec pel fet de ser poc conegut. D'altra banda, el València juga avui contra el Bayern Leverkusen i el Real Madrid va golejar ahir per 4-0 l'Olímpic de Lió i el Villarreal va perdre per 2-1 contra el Manchester City. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 9 del matí.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 10 de la nit amb Lletra i Música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats amb Lletra i Música. Cada dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Torna al 100% finançament de la llar del Corte Inglés.
Amb la possibilitat de pagar les teves compres en 12 mesos o el 31 de març de 2012.
I fins al 3 de novembre aconsegueix només el Corte Inglés fins a un 20% de regal a la compra del teu nou televisor Philips, el disseny que millor s'adapta a casa teva.
Consulta les condicions de la promoció a la botiga.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Continuem amb la tertúlia i ja entrem en matèria. Recordem que ens acompanyen, ja els hem presentat fa uns minuts, l'historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, Joan Pallarès, el professor de dret laboral José Luis Salido, i des de Girona avui per primera vegada ens acompanya Josep López de Lerma. Ell és advocat, exdiputat i exvicepresident del Congrés dels Diputats. Senyor López de Lerma, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com està?
Doncs molt bé.
Moltes gràcies per haver acceptat la nostra proposta de participar un cop al mes, com sempre els tertulians de Girona, des de l'estudi que tenim al Bisbat a Casa Carles. Ja sap que aquí analitzem l'actualitat amb llibertat i amb pluralitat, també ho intentem donar claus als oients. Parlàvem del corredor del Mediterrani i el senyor Salido i el senyor Pallarès han dit molt breument la seva. Vostè comparteix que això és el millor per la nostra economia?
Sí, obertament sí, ho comparteixo. És un canvi, pot ser, perquè avui s'ha de provar, pot ser un canvi important des de la perspectiva de concepció radial d'Espanya, que ens ve precisament de la Unió Europea, i voldria subratllar la importància que ha tingut la societat civil i la societat, diguem-ne, econòmica, la centraria fins i tot en la Cambra de Comerç de València, per impulsar aquest canvi, no? Ha estat més eficient, des de la meva perspectiva, l'acció callada, silenciosa moltes vegades, poc explicitada del que anomenem la societat civil, que no pas, diguem-ne, l'acció política, que sovint es troba controvertida per interessos molt puntuals que fan distanciar, separen, diguem-ne, els governs d'un color, de l'altre color, d'un espai i d'un altre espai.
El senyor Salido anava escoltant i no sé si coincideix amb tot això, perquè no sé si dir que València ha estat clau, també
bueno,
Catalunya...
Yo creo que ha sido el conjunto de España, el conjunto de la clase política junto con la sociedad civil. Eso es absolutamente indiscutible. Pero yo no creo que sea tanto una respuesta a la realidad, a la radialidad de las infraestructuras españolas tradicionales, desde Calvo Sotelo y desde, si se me apura, desde los romanos, esa radialidad, sino realmente una nueva oportunidad de negocio, y perdónenme que hable en estos términos, una nueva oportunidad de negocio que va desde el norte de Europa al norte de África. Y esa es la mejor vía. Por lo menos desde el norte de Europa, desde los países más al norte de Europa hasta Algeciras, eso está claro. Y luego que eso dinamizaría incluso al oeste de España, desde Algeciras hacia abajo. Por tanto, eso es un beneficio no solo, como alguien se pueda pensar, para el arco mediterráneo, lo es para el conjunto de España. Lo es para el conjunto
de España. Usted discrepaba cuando Joan Pallarés sí. Destacaba el papel negativo de Madrid. ¿Usted no está de acuerdo con eso?
No, yo no estoy en absoluto de acuerdo, porque yo creo que ahí todos los políticos, como decía Lerma ahora, bueno, pues aunque hayan tenido en algunos momentos pues vacilaciones simplemente por motivos políticos, yo creo que en el fondo todo el mundo estaba convencido, lo mismo que lo estaba en este caso la sociedad civil, que una de las soluciones económicas importantísimas para toda Europa, no solamente para el sur de Europa, sino para el conjunto de Europa, era precisamente este corredor del Mediterráneo. Y precisamente el otro día oía unas declaraciones tanto de responsables del Partido Socialista como del Partido Popular, y de concretamente del Partido Popular, la suya de Alicia Sánchez Camacho, en donde se apostaba fuertemente, el Partido Popular apostaba fuertemente por este corredor del Mediterráneo.
Sí, senyor Pallarès, vostè, sí, com argumenta això de Madrid-Brussel·les?
Sí, la xarxa viària d'aquí neix a l'època de Carles III, on, entre altres coses, deia que es tenien de fer caminos rectos, bueno, tota una frase que és molt, molt coneguda. I bé, neix pues, d'una manera radial, no? Madrid és el centre de l'Estat, i des d'allà pues, tots els camins pues, van pues, el que va cap al nord, el que va cap a l'oest...
Les carreteres i el ferrocarril.
Les radials. I el ferrocarril també, en certa manera, neix d'aquesta forma, no? De totes formes, en aquests moments es torna altre cop, s'ha fet un pas 2.000 anys enrere, i és que es torna altre cop a la concessió dels romans, no? La via Augusta. Pues en matèria del ferrocarril s'ha tornat, en certa manera, no la via Augusta, perquè la via Augusta anava des de Roma, però sí que realment tot el corredor del Mediterrani segueix tot l'eix que seguia l'antiga via Augusta, ni més ni menys.
Deixant de banda la història, important, i li agraïm al senyor Pallarès que ens la recordi parcialment, senyor López de Lerma, tindrà conseqüències positives, doncs, i creu que es confirmarà? Encara som una mica prudents, per això.
Home, jo crec que es confirmarà. El que passa que la Comissió Europea té damunt de la taula, des de l'època del president Aznar, dues opcions, no? L'opció, diguem-ne, radial, la clàssica, i aquesta altra del corredor mediterrani. Jo desitjo que avui accentuï la segona, el corredor mediterrani, si res més no per les mateixes, diguem-ne, expressions que ha dit i les mateixes explicacions que ha dit des d'una vessant estrictament economicista, però, bueno, hi ha tot l'àmbit social, laboral, etc. darrere, el professor Salido. És a dir, aquí es tracta de fer una gran connexió nord-sud i fer-ho perllant el Pallarès deia, és a dir, de la manera més recta possible, no? Sense esbiaixar-los, la qual cosa no treu que hi hagin altres carreteres i altres corredors, no? Però bé, jo crec que avui seria bo que avui la Comissió Europea donés com opció prioritària la Mediterrània sense excloure d'altres en el futur.
La qüestió de l'opció prioritària, el que ens interessa a tots, té el seu principal benefici en el finançament, no? Tots, més o menys, fins aquí sí. Arribem, hi ha sí. Més diners per fer-la més ràpida.
Claro. Lo que pasa es que quizás asusta un poco la cifra, ¿eh? Es decir, que cuando ves el coste que puede ser el corredor mediterráneo hasta Algeciras, hasta 50.000 millones de euros. Pues igual otras concepciones radiales que entrando por los Pirineos pues sigan caminos distintos al Mediterráneo sean más baratas. Pero eso no debería ser el elemento decisivo.
Sembla que no.
Eso no debería ser el elemento decisivo porque de cara al futuro, hombre, las posibilidades de unas y de otras es evidente que son muy distintas.
I a nivell pràctic, el que ens interessa a la majoria dels ciutadans que no entenem dels detalls d'aquesta decisió, què passarà en el futur un cop es confirmi això? Tindrem d'aquí uns anys una línia d'alta velocitat mediterrània?
Això és el que tindria de ser. O sea, que eso es lo que tendría que suceder, es decir, unas infraestructuras que desde el norte de Europa bajarán hasta el norte de África.
S'aprofitaran vies ja
existents, no? Por tanto, un arco, ¿no? Un arco de negocio importantísimo.
Uh-huh. Sí, sí. Senyor López de Lerma?
No, totalment d'acord, no? I la xifra, com deien, és important, no? I preocupant en aquests moments, no? Però bé, jo crec que el futur s'ha de dissenyar s'ha de dissenyar en temps i en fermesa i després ser conseqüent amb allò que acordes, no? I repeteixo, no exclou altres possibilitats de connexió, però si això no serà per aquí 3 anys ni per aquí 5 anys, no? El important és la decisió, el important és el concepte que acompanya la decisió, és l'enllaç nord-sur. I l'important és, bueno, crear tot un pool de no és només de comunicació, sinó, diguem-ne, de creació de riquesa en uns llocs en què ja n'hi ha i que precisa d'aquest suport.
Mm-hmm. Senyor Pallarès?
Sí, la xifra, bé, jo crec que pot ser extraordinàriament barata comparada als beneficis que pot arribar a donar.
Sí, clar.
Jo crec que pot ser una xifra, autènticament, que un cop tinguem la línia i veiem els beneficis que ens dona, resulta que dius, oh, això era una despesa ridícula.
Passa com amb els fitxatges de futbolistes, si em permeten la comparació. Un jugador molt car, si després rendeix, surt més econòmic. En tot cas, clar, de vegades sempre hi ha la temptació aquesta de comparar. Això costa tant i això costa menys.
Exacto. Mm-hmm. Pero eso es lo que decía Lerma, esto es un proyecto de futuro, es un proyecto a muchos años. Entonces, claro, la inversión no se puede decir, oiga, esto cuesta 25 y esto cuesta 50. Uy, qué caro, vamos a lo de 25. Oiga, mire, no, es que lo de 25 es ridículo porque va a durar 5 años y lo otro es que va a durar 100.
O sea, efectivamente.
No té sentit, no?
Fa segle i mig, per exemple, els Estats Units ja se'n donaven compte d'aquestes coses, sí. No? Quan van unir l'Atlàntic amb el Pacífic a través del ferrocarril, no? Uh-huh. Se'n van donar compte que allò era clau pel país. I ho van fer-ho amb una rapidesa, bueno, amb tanta rapidesa, que al moment del posto que es tenien d'unir les dues companyies, pues resulta que cadascú anava pel seu compte, s'havien desviat, i van passar 30 o 40 milles, es van sobrepassar, i uns anaven per dalt i els altres anaven per baix, fins que el van tindre l'altre cop de fer la unió.
Per tancar aquest tema, quina opinió tenen vostès del ressò i del soroll polític d'aquests dies, especialment pensant en aquesta reunió convocada per... aquest acte, millor dit, convocat per el ministre ministra José Blanco a la Cambra de Comerç de Barcelona.
Hombre, los políticos no serían políticos si no aprovecharan todas las circunstancias para darse bombo y platillo, ¿no?
Para subir el escenario.
Efectivamente. Sí. Pero penso que això ja estem acostumats, ¿no? Sí. Hi ha un estudi molt bo dels professors Anies i Tània, que parlen d'això, no? I que diuen, escolta, mira, aquí s'aprofita tot, no? Aquí s'aprofita tot.
El senyor López Lerma, que ha estat a dintre de la política, doncs ho haurà vist, no?
Sí, sí, és això de posar l'escenari i fer-se la foto. Però, escolti, això és anecdòtic. El que succeeix avui a la Cambra de Comerç de Barcelona, segons vaig escoltar ahir vespre, és anecdòtic, no diré que, a més, sigui ridícul, no? Però això no passa a la història. Si això no tindrà ni un punt a la història, ni una cometa, no? El que pot tenir a la història d'Europa és precisament aquest traçat. Mm. I això és important. L'altre és anecdòtic, sí. Toca, bé, aquí hi ha un joc d'interessos.
Hay elecciones el 20N.
Elecciones el 20N. Jo no crec que amb aquestes fotografies... no crec que aquestes fotografies ajudin ni no ajudin, diguem-ne, a aconseguir cap vot. Bueno, mira, volen sortir les pàgines de diari demà i que les ràdios se'n parlin, res
sí,
més.
Sí, una anècdota. Ya que alguno de estos políticos convocantes sale por otros motivos en las páginas de los periódicos ahora últimamente sí, mucho, sí. Pues hombre, a ver si salgo por otro motivo. Que no sé.
Sí. Al senyor Blanco.
Yo he dicho algún político que sale. Per altres motius.
Bé, és que en política l'important no és precisament que t'agradi la música, sinó que surtis, que et vegin a la primera fila del concert.
Sí, i en realitat nunca nada és lo que pareix.
Sí, encara que després aquella música l'avorreixis, no? Però si veuen a la primera fila ja és suficient.
També...
És curiós, per exemple, no sé, hi ha casos de polítics, per exemple, que no assisteixen a una beatificació i que després a la nit se'n van al Liceu a veure la Núria Feliu.
Bé, es refereix vostè al president de la Generalitat,
per exemple no? Resulta que ell no tenia temps per anar a la Seu d'Urgell perquè tenia un acte de partit, però sí. Esclar, vull dir, això de la beatificació no és important.
Els actes en general de la societat civil, siguin religiosos o siguin de qualsevol altre
tipus... El concert de la Núria Feliu és molt important, eh?
Clar, o sigui, ens pot portar a la reflexió sobre el poder representatiu dels polítics, també. De vegades han d'anar a llocs on no els agradaria anar, potser a nivell personal no hi anirien, sigui el de la Cambra de Comerç o sigui altre, però per representar-los
sí.
A tots...
Sí. El rei Herodes, quan es feia fotografies, amb els nens, sempre el cariciant els nens, i de, oi, de tal, i després resulta que matava els innocents, no?
Però en qualsevol cas, senyor López de Lerma, per exemple, vostè que també ho ha viscut, és obvi això, no? Hi ha l'agenda de vegades ben marcada i imposada, fins i tot, als polítics.
Sí, de vegades sí, de vegades sí, no? I és veritat que s'hi ha de ser totes. Jo hi vaig estar a Lleida i anava amb una companya del bufet i no sé pas com va sortir, però hi vaig explicar-li una anècdota que de vegades explico, no? Que és que en la meva llarga, intensa trajectòria política, doncs sorties als mitjans de comunicació, els diaris, ràdio, televisió, etc. No? I et trobaves gent, no? Et trobaves gent el mateix dia, l'endemà, cada dos dies. Escolta, t'he vist o t'he escoltat, no sé què, i tal. I jo sempre feia la mateixa pregunta. I de què parlava? Jo ho sabia, més o menys, per les dades, no? Mai ningú em va saber dir de què caram parlava. Simplement que m'havien vist a la televisió, que m'havien escoltat a la ràdio, o que m'havien llegit, o que havia sortit fotografiat en el diari, no? Per tant, estem en una societat tan líquida, que es diu ara, que importa més, diguem-ne, la fotografia que el contingut. Però tot això, al final, el temps ho emporta. És com la tramuntana, aquí a l'Empordà, no? S'emporta tot i neteja el cel i tornem sí. Altra vegada, no?
Si solo fuese líquida la societat, jo crec que és més ben gaseosa. Ja.
Bueno, és el que hace divertida, no?
Sí. No, però em sembla molt interessant aquesta reflexió perquè realment moltes vegades no entrem en el fons de les coses.
No.
O en els continguts, no?
Sí.
Bé, senyors, passem a altres temes de l'actualitat molt interessants també avui, en la tertúlia que compartim, amics oients, amb Josep López de Lerma, advocat que ens acompanya avui des de Girona, també exdiputat i exvicepresident del Congrés, també amb el professor de dret laboral José Luis Salido i amb l'historiador i representant a Catalunya de la Federació de Donants de Sang, Joan Pallarès. Moody's rebaixa dos esglaons la qualificació del deute espanyol. Sembla que estem, no sé si dir, avorrits ja de tantes notícies d'agències de qualificació sobre el nostre deute, que només fan que espantar tothom, encara, fins i tot encara que no entenguem què vol dir això, de rebaixar la nota.
Sí. Yo quiero decir solamente dos cuestiones. Una, que es una mala noticia, porque eso incide directamente sobre la confianza que se tiene en el que el país va a devolver la deuda y tal, que es como está pagando el déficit. O sea, por tanto, la gente no se cree ya demasiado. Oiga, estos están creando déficit, siguen creando déficit, por tanto van a tener que emitir más deuda y no la van a pagar. Es decir, por tanto, esa es una cuestión. Y segunda cuestión, desde el punto de vista de valoraciones, que no se utilicen torticeramente estas rebajas en cuanto a las calificaciones en unos momentos y en otros momentos se utilicen positivamente. Es decir, si lo que dice Moody's o cualquier otra agencia de calificación vale hoy, cuando nos van bien las cosas, también vale cuando nos van mal. O sea que yo creo que esto es importante y hay que tenerlo en cuenta a fin de mantener criterios sobre las cosas, a fin de mantener criterios sobre las cosas. Y desde luego, hombre, que te rebajen la calificación con respecto a tu déficit. Es decir, que no se fían de que vas a rebajar ese déficit y que, por tanto, tampoco se fían que vas a pagar tu deuda. Esa es una mala notícia per a l'economia espanyola.
Senyor Pallarès, perquè també es desqualifica de vegades aquestes agències de qualificació.
Estic completament d'acord, no?, de que s'ha d'estar a les verdes i a les madures. És que no hi ha una altra solució. Vull dir, resulta que quan ens regalen les orelles són formidables i quan realment ens piquen la cresta són, doncs, el dimoni. Això no pot ser. Vull dir, o són o no són. De totes maneres, jo crec que la fiabilitat, tant quan és molt bona com quan és molt dolenta, la poso... En fi, aquesta gent jo crec que no té tampoc una ciència molt rigorosa.
Senyor López de Lerma.
Jo subscrit el que ha dit tant el senyor Pallarès com el senyor Salido, no? Però em vaig una mica més enllà i abocut en Josep Pla quan deia i això qui ho paga, no? És a dir, darrere d'aquestes tres grans agències de qualificació, Moody's és una, que, per cert, totes són americanes, qui hi ha aquí darrere? I llavors, quan observes qui hi ha darrere, doncs observes un conjunt d'empreses i d'empresaris que es dediquen més a l'economia financera que no pas a l'economia productiva i observes, a més, que les tres agències són les que no fa pas masses anys deien que tot anava, doncs, molt i molt i molt bé, no? Començant per Estats Units i acabant per Espanya. I em preocupa, per tant, em preocupa, diguem-ne, la imparcialitat i la objectivitat que aquestes agències de qualificació haurien de tenir i que sembla, a mi em sembla, que no tenen, perquè van bellugant-se, cada dia diu una cosa una, l'altra, etcètera, etcètera, creant el que el professor Salido ha dit molt bé, no? És unes incerteses que, d'alguna manera molt, molt important, incideixen en la confiança / desconfiança, més en la desconfiança que no pas la confiança. No? Per això m'agradaria saber què hi ha darrere de tot això, qui hi ha i què hi ha. I també una pregunta, per què Europa no disposa de la seva pròpia agència, no? Potser és massa feina per la Comissió Europea i pels actuals membres de la Unió Europea que tenen prou en les cuines que, diguem-ne, casolanes, no? Però jo tinc molts interrogants sobre la imparcialitat d'aquestes agències i el seu modus operandi, no?
Clar, per tant, el que està clar és que el mal el fan.
El mal el fan.
Si són notes negatives, el mal el fan perquè
segur.
Creen incertesa, creen alarma.
Segur.
Cal investigar, potser, si aquest mal és real o justificat, no?
Sí, home, és bo que hi hagi algú més que no pas el propi gestor dels estats que diguin la seva i que ho diguin, diguem-ne, d'una manera molt, molt motivada, molt, molt justificada en nombres objectius, no? Perquè, ja hem vist, poso el cas de Grècia, no? Per no dir el propi estat espanyol, no? La doble comptabilitat famosa, no? És allò que s'amaga sota la taula, allò que s'ensenya, es mostra sobre la taula, no? Sí. Però és bo que hi hagi algú que posi les coses en el seu lloc. Ara, quin és l'interès d'aquest algú? ¿Qué integra que está el GU?
Yo, de todas maneras, Joan, creo que cuanta más distancia haya...
Josep López de Lerma.
Perdona, Josep. Quan més distància es prengui del que avalua, de l'avaluador, de l'avaluat, millor.
Perquè, sí, d'acord.
Més objectiu, perquè sí, clar, ara ens fem aquí la nostra agència de qualificació i tal, no vegis tu el poti-poti que francesos, anglesos, alemanys i tal farien per tal de que els números sortissin més favorables d'una manera o més favorables d'altra. O sigui, jo penso que, oiga, el evaluador és Estats Units, quizá no tenga tots els documents necessaris, quizá efectivament són grans pools financers, però a pesar de tot, pero a pesar de todo, es un dato objetivo que viene de lejos.
Sí.
Sí. Algun comentari més, senyor Pallarès?
No.
Deixem el tema de Moody's amb totes les llums i les ombres i parlem d'una altra notícia important de la setmana, aquesta esperança de pau a Euskadi amb la conferència de pau de dilluns a Sant Sebastià. Ahir l'Esquerra Abertzale subscrivia, deia, totes i cadascuna de les conclusions d'aquesta conferència internacional i entre aquestes conclusions hi ha el de demanar a ETA directament que abandoni definitivament les armes. Hem entrevistat fa uns minuts una dirigent de Gesto por la Paz, una entitat històrica al País Basc, transversal de la societat civil a favor de la pau, i lamentava que en aquesta conferència deia que s'hauria d'haver anat més enllà demanant la dissolució d'ETA. Bé, potser ara no val la pena entretenir-se massa en el debat si dissolució o abandonament definitiu, però en aquest complex escenari que tenim ara, però també esperançador, quina opinió tenen vostès, senyor
bueno,
Salido?
Pues mire usted, yo se lo voy a definir con muy pocas palabras. Esto me parece una mascarada y una vergüenza nacional. O sea,
¿al qué? ¿La conferencia de Pau?
La mal llamada conferencia de paz. Entre otras cosas, no puede haber paz porque no ha habido guerra. Aquí solamente hay guerra cuando hay dos bandos que luchan.
Entonces, pero aquí, en el caso, la pau sempre aquí, es pot demanar.
Sí, sí, la paz en términos generales, sí, pero la paz esta que se están refiriendo como si se pusiera fin a una guerra en concreto, hombre, pues me parece de una caradura extraordinaria, me parece de una caradura extraordinaria cuando aquí lo único que ha habido es un bando que mataba y otros que morían. Punto y se acabó. Es decir, por tanto, conferencia internacional de paz, de eso nada. En segundo lugar, internacional. Cuatro personas que podíamos mirar los currículums, por muy elevados que sean, de quiénes son, podíamos mirar su moralidad y sus conocimientos con respecto al
esto. Kofi Annan.
Yo no digo que no sean respetables, pero podíamos mirar sus currículums, saber por qué se marchó el señor Kofi Annan de la organización de la
Secretaría General de la ONU. Sí.
De la Secretaría General de la ONU. ¿Por qué se fue? ¿Qué amistades tiene? Es decir, vamos, por decir un dato, hombre, una persona que va a esos sitios simplemente a figurar cobrando 2 millones de euros, 2 millones de euros por visita que hace, me parece de una caradura extraordinaria cuando el papel que se lee, según testigos presenciales, lo leyó 2 minutos antes de bajar del avión.
Sí, sí que li demanaria, senyor Salido, amb respecte sí. al que diu, que ens centrem una mica, perquè ja és prou complex sí. el tema del sí. País Basc.
Sí, sí, por tanto, vamos, a mí me parece no creo una mascarada aquesta... y yo como español me siento avergonzado de que eso se haya hecho así, en beneficio única y exclusivamente de la izquierda Abertzale, siguiendo el programa de ETA. Siguiendo el programa de ETA, porque esos mismos puntos que han resumido hoy son los mismos de la alternativa CAS de hace 40 años.
Pero si ETA anuncia aquest abandonament definitiu, ¿usted compartirá la alegría y la esperanza?
No, vamos a ver. Lo primero que tiene que hacer ETA es pedir perdón a las víctimas. Uh-huh. Entregar a los asesinos que tiene todavía escondidos por ahí. Que se les haga justicia y se les juzgue. Entregar las armas y disolverse. Uh-huh. Mientras no se haga todo eso, lo demás filfa. Absolutamente filfa y desvergüenza.
El comentari del senyor Salido apunta cap a una direcció. Què pensen els altres?
Discrepo totalment.
Discrepància total dels treballadors.
Aviam, el perdó primerament és bidireccional. És a dir, s'ha de demanar perdó. Jo crec que tots, en certa manera, tenim la nostra part de culpa. I qualsevol iniciativa, vingui d'on vingui, estic plenament content que hi hagin iniciatives per la pau. Vinguin d'on vinguin. I les proposi qui les proposi, encara que les proposi el dimoni. Si són iniciatives per la pau, estic completament d'acord amb elles.
Ara, ETA més ha demanat
sí,
perdó.
Però el problema també d'ETA és que possiblement hi ha molta gent que ja li va bé que existeixi. Que els hi és rendible.
Per tant,
i no creu, són precisament Abertzales.
No se n'alegrarien, aleshores, d'un abandonament de les armes?
Hi ha gent que no se n'alegraria.
Senyor López de Lerma, per completar les opinions, també molt complexes,
sí,
ens queda poc
no,
temps.
No, és que el tema és complex i, per tant, les opinions són bueno, també diverses. No? A veure, la veritat és que a mi tot això d'aquest teatre no m'agrada gens. Les iniciatives de pau, quan són serioses, es porten a terme i es neguen. És una mentida piadosa. Uh-huh. És a dir, el que no es pot fer-se és una iniciativa de pau a la plaça pública. I el que no es pot fer és una iniciativa de pau, a més, cobrant per assistir.
Ha de ser més discreta, doncs.
Home, és discreta, és dir...
Amb això d'acord.
Clar, és que... fins i tot quan hi ha guerra real, per dir-ho, diguem-ne, en la línia que deia el professor Salidó, doncs quan s'acaba hi ha una negociació, i aquesta negociació no es fa en directe per televisió, no es fa, no? Es dona el resultat i punt, i s'ha acabat, no? I persones com jo hem tingut, no diré la sort, però sí l'oportunitat de conèixer les clavegueres de l'Estat que d'existir existeixen, em pregunto el per què ara aquesta iniciativa a les portes d'una campanya electoral. Uh-huh. I em pregunto si això no és res més, diguem-ne, el que el preludi d'un anunci difús, no concret, però que els mitjans de comunicació el poden arribar a entendre concretat i que pugui afavorir algun candidat dels dos importants que hi ha en aquests moments.
Doncs aquest interrogant que també ha sortit aquests dies. Algunes de les claus, disculpi, senyor López de Lerma, perquè ja no ens podem allargar més, però no. Em sembla que tots tres, cadascú a la seva manera, i des del respecte a tots ens han donat claus molt diferents, i en tot cas intentem confluir en aquesta esperança comuna. Això sí, gràcies, Josep López de Lerma, des de Girona.